Saludem a Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit de la Generalitat. Benvingut a Cugat Mèdia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Volem parlar amb vostè per fer balanç de l'efecte que ha tingut l'alliberament dels peatges principals de Catalunya, en especial l'AP7, i com ha afectat el trànsit, això, el trànsit del tram de Sant Cugat, que sovint és un dels més congestionats. Val? Llavors, hem observat les dades que vau fer públiques la setmana passada i m'ha cridat molt l'atenció que, per un costat, el tram del Papiol-Barberà, que seria el nostre, el nombre de vehicles s'ha reduït respecte abans de l'alliberament, al voltant d'uns 14.000 menys. Però alhora, les retencions que quasi s'han duplicat. En alguns casos no duplicat, unes avaries, accidents, etc. Però ha crescut moltíssim. Quina explicació té aquest factor? Perquè així, dit els dos dades per separat, costen d'entendre, però segur que hi ha una explicació.
Efectivament. És una de les dades que més ens va fer pensar i que més vam haver d'analitzar, disseccionar, per veure quina explicació podia tenir. Hi ha dos segments a l'AP7 central, l'AP7 B30 central, hi ha dos segments. Hi ha un segment que va de Parets fins a Barberà, fins al Baricentro, per entendre'ns, que hi ha una disminució de la mobilitat de pràcticament un 20%, posem, aproximadament, no tinc els números molt clars, però un 20%, està a l'entorn d'això. I llavors hi ha un altre tram que nosaltres assenyalem des de Barberà fins a... des de Bellaterra, des de la Universitat Autònoma fins al Papiol, que aquí hi ha un increment de... hi ha una disminució del trànsit d'un 12%. Vol dir que d'abans del Baricentro, després del Baricentro, allà a l'Autònoma, recuperem 12 punts. I, per tant, hi ha un increment de circulació. El que ha passat i com interpretem, tot i així, que havent-hi una disminució global, tot i que aquests dos trams els diferenciem, pugui haver-hi un augment de les retencions. Bé, vam haver d'analitzar també la concentració horària. Tu tens unes intensitats mitjanes diàries que se't reparteixen en 12 hores quan fas la mitjana, però, és clar, això no és exacte del tot. Tu has de veure les intensitats mitjanes horàries, les IMHs, que se'n diu en gestió del trànsit, i veure si és que se'ns concentrava en unes hores determinades amb més percentatge que abans de l'alliberament, no? I això podia explicar les tensions que hi ha a la via en alguns moments. Això tampoc acabem de tenir dades clares en les nostres estacions de comptatge que hagi passat. Sí que és veritat que detectem que percentualment algunes franges horàries agafen més percentatge de vehicles que abans de l'alliberament de peatge. Però no ens permet afirmar que aquesta sigui l'única causa de retencions. Què hem observat, però? Que és que hi ha alguns moviments i alguns nusos concrets que generen la retenció. A la C58, amb el creuament amb la P7, és un punt de molta turbulència, molt conflicte i molta concentració de trànsit i de retenció, perquè els enllaços no estan ben dissenyats. Això probablement ja passava abans i ara amb l'alliberament s'ha aguditzat, perquè hi ha un moviment especialment que és el d'utilitzar la C58 per anar a AP7 en direcció a Tarragona, que és el que carrega més aquestes dues vies en aquell moment. Allà, en aquesta intersecció, en canvi, quan nosaltres fem la mitjana d'aquests dos trams de AP7 central i aquestes disminucions, allà, en aquest punt d'intersecció, que també ho han analitzat, aquí sí que ens puja. Aquí hi ha un increment notable de mobilitat en aquest nus. Llavors, què vol dir això? És probablement aquest nus que ens contamina bona part de les retencions de circulació de l'AP7 central. Això coincideix també amb les informacions que hem pogut conèixer del Ministeri. El Ministeri, el titular de la via, també té aquesta mateixa informació amb les seves estacions de comptatge. Per tant, aquí estem clarament segurs que hem d'intervenir en aquest nus C58 AP7, que és on tenim més problemes. Hi ha un altre efecte que sí que volem assenyalar, és i abans de respondre com augmenten les retencions, que em falta una cosa, és i per què ha disminuït aquí al mig? Llavors, aquí és una cosa molt, 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 molt destacable, que sí que tenim clar, que és que l'efecte de gratuïtat de la C33 s'ha emportat molt trànsit, que baixava de Girona i travessava, i anava a buscar la C-58 perquè era gratuïta per entrar a Barcelona. És aquella trampa dels professionals, no?
Correcte.
Que anaves al Baricentro, agafaves la C-58 i baixaves de Frank Wilson. Això ha deixat de fer-se i ara això, la C-53, s'emporta tot aquest trànsit. C-33 que ha augmentat un 54% les IMDs, les mobilitats diàries del conjunt de vehicles, però de la de camions d'un 154%.
Déu-n'hi-do.
Per tant, la C-33 ens explica el decrement. Però com molt bé preguntaves, el decrement no explica l'increment de retencions. Sí, el punt de contacte C-58-AP7 sí que explica aquest increment de retencions. I l'altra explicació que donem, que probablement ens ha estat contaminant aquest tram central amb retencions, ha estat l'accidentalitat, que no té res a... L'accidentalitat sí que té a veure amb la mobilitat, perquè es correlacionen, però moltes vegades l'accidentalitat no... La causa no és la mobilitat o l'augment de mobilitat, la causa és la distracció, la causa és la velocitat, la causa és una... diferents causes. I s'ha incrementat aquesta accidentalitat. Hem vist que l'accidentalitat, les retencions vinculades a accidentalitat en el conjunt de l'AP7 s'han incrementat quasi en un 98%, així hem doblat. Per tant, l'accidentalitat, en síntesi, és un altre factor que explica l'augment de retencions en aquest tram central. La bona notícia és que amb una gestió intel·ligent d'aquest tram, amb una reducció de velocitat d'aquest tram, nosaltres creiem, continuem pensant i creiem que es pot fer una gestió millor de la circulació i de l'accidentalitat del tram.
I el creixement de l'accidentalitat quan hi ha menys cotxes? És a dir, és evident, sempre es diu, no? És a dir, clar, hi ha més probabilitats que hi hagi accidents quan més cotxes circulen. Si n'hi ha menys, sembla estrany. Està lligat amb cotxes més vells, que també això explica l'avaria? És a dir, el fet de la gratuïtat fa que ja circulin per l'AP7 cotxes més vells que abans no hi circulaven, etc. No sé si hi ha aquest factor, o simplement és el fet de el desaparèixer el concessionari, el que es diu, les grues, hi ha menys grues per arribar a retirar els vehicles, etc.
No? Allà, en aquest tram d'AP7, ja era gratuït. Uh-huh. Per tant, aquí la gratuïtat no ha cridat pública aquesta AP7, però sí, en canvi, ha cridat pública l'AP7 o vehicles a l'AP7 la gratuïtat de Martorell. D'acord? Per proximitat ens queda més a prop Martorell de Sant Cugat que no pas l'alliberament de Martorell de Sant Cugat que no pas l'alliberament de la Roca i Sant Cugat. No? Què passa amb l'alliberament de Martorell i aquest tram d'AP7? És probable que vehicles... Aquí ha baixat la intensitat, en canvi a Martorell torna a augmentar. Vol dir que on sí hi ha moviment que s'ha incrementat és en l'anell metropolità. Però què pot passar? Que l'alliberament hagi cridat conductors que abans no utilitzaven aquest tipus de vies. És una explicació que a nosaltres ens sembla força plausible, eh? Hagi cridat conductors que no utilitzaven aquest tipus de via, bàsicament perquè van a buscar la gratuïtat de Martorell i baixar cap al sud, eh? I que, per tant, són conductors que no estan avesats a una intensitat de vehicles determinada. Encara que hagi decrescut en uns punts percentuals determinats aquesta mobilitat, el que sí ha passat és que hi ha una mobilitat enorme per un conductor que no està acostumat a circular per una via d'aquestes característiques. I això és també un dels factors que constatem en diferents punts de l'AP7 i que també pot explicar aquest increment d'accidents o aquests accidents una mica percentualment més elevats en aquest tram central d'AP7 i en aquest tros de Sant Cugat. Però també hi ha una cosa interessant que hem vist, que és que si bé nosaltres hem dit que hi ha dos trams i en aquests dos trams hi ha una disminució de vehicles, a mesura que et vas acostant al Papiol, la disminució ja no és tan important. És a dir, hi ha incorporacions entre el que és la zona de Bellaterra i la zona del Papiol que fan que les intensitats augmentin. I la diferència amb l'abans de l'alliberament és cada vegada menor, per no dir que és pràcticament igual al final. Per tant, aquí aquest tram final, aquesta cua final, Hospital General... Aquí ja comencem a tenir un trànsit més semblant al 2000.
Clar, perquè aquí, coincidint amb l'alliberament dels peatges, es va posar en marxa el pont de Castellbisbal, que és el per fer la P7 enllaç amb la A2, que tots els cotxes i camions que feien la trampeta per anar per la carretereta de, diríem, alternativa, que es feia, allà sí que es feien unes cues impressionants per estalviar-se el peatge de Martorell, ara ja no fa falta, no? I, per tant, hi ha hagut aquest doble efecte de crida en aquest tram, no? Com ja es ramifica, no? Papiol, A2 i D23, no? O oh, no, i AP7, diríem, i AP7 Tarragona.
Efectivament, és així. Anava a explicar també aquest fet, però no m'havien recordat, però també volia explicar aquest fet, que és que aquesta nova connexió encara ha cridat més cap a aquest moviment cap al sud, no? La gratuïtat de Martorell tiba cap a l'AP7 i aquest nou moviment fa que sigui interessant, o bé per anar a buscar l'AP2, és interessant per molts vehicles que abans no utilitzaven aquest tram, aquest final de tram central de l'AP7. No? Mm-hmm. Sí.
Molt bé. I després ja tenim dades també, diríem, d'accidentalitat i, per tant, també de víctimes, concretament del municipi de Sant Cugat, no? Diríem del tram que toca Sant Cugat. I en aquest cas també han disminuït i bastant, no? Els ferits, etc. Tot i que han augmentat, diríem, les avaries i els accidents, no? Per tant, entenc que són accidents de menys gravetat i en la majoria encalços, perquè els encalços són per les retencions, no? És a dir, en el fons tot està vinculat.
Mm. Depèn què va ser primer, si l'ou o la gallina, no? És les retencions a vegades són perquè s'ha produït un accident i, per tant, hi ha la retenció, o la retenció pot venir perquè hi ha hagut... sí, perquè la circulació provoca que hi hagi retenció i llavors hi ha l'encalç i hi ha l'accident i t'incrementa la retenció. Però anant al que és l'accidentalitat en el terme municipal de Sant Cugat, clar, quan ho mires amb fragments més petits, els resultats poden ser molt variables i en aquest cas, doncs, afortunadament, són millors que abans de l'alliberament de peatges. No? En general, nosaltres hem d'agafar un prisma més enllà del que és un tram que afecta un terme municipal. No? El que podem dir és que a nivell de Catalunya l'alliberament de peatges a tota la xarxa viària el que ha fet és que disminuïssim o evitéssim milers de víctimes, d'accidents amb víctimes, que per tant estem parlant de 2.200 víctimes menys. De víctimes mortals s'ha reduït en un 7,5%, quasi un 8%, bueno, em sembla que l'última dada que vam fer era aproximadament un 8% de reducció de víctimes mortals, però, malauradament, si anem a l'AP7 el que ha passat és que ha acumulat part d'aquests accidents. Ara estem parlant d'un entorn d'un 18%, en l'any d'alliberament de peatges que portem és entorn d'un 15% de les víctimes mortals han passat a l'AP7, no? Això és una mala notícia per a les persones que circulen per l'AP7 i per al conjunt de la ciutadania i per nosaltres com a autoritat, no? Però també com a autoritat del trànsit ens posa davant un repte potser més fàcil d'atacar, que és controlar aquests 300 quilòmetres d'AP7, també serà controlar un 15% de la sinistralitat. Per tant, hem de fer tots els esforços per evitar sinistralitat en aquests 300 quilòmetres i d'AP7 per reduir la sinistralitat global i l'AP7 pròpiament. I per això vam llançar aquesta idea que afecta Sant Cugat també d'aquests 10 trams de reducció de velocitat a 100 quilòmetres per hora. I Sant Cugat es veu afectat per dos dels trams. El tram més tocant cap a Cerdanyola de l'AP7 central que estem parlant ara i el tram més tocant cap al Papiol de l'AP7 central que estem parlant ara, que al millor al final, després de parlar amb el Ministeri, s'acaba convertint en un únic tram central.
Mm-hmm. Molt bé.
De reducció a 100.
Les últimes coses que han sortit del Ministeri o veus, sense ser una cosa ferma, semblava que no ho acabaven de veure clar, no? Això de la reducció. Si al final, pels motius que sigui, no s'aconsegueix aquesta petició de la Generalitat, com que la titularitat de la P7 no és de la Generalitat, què hi pot fer la Generalitat per evitar això? És a dir, comptant que ens diguin que no al tema dels 100 quilòmetres, no? Què més hi pot fer? Què hi pot aportar?
Nosaltres no pensem que ens diguin que no. És, en les últimes notícies que tenim, precisament del propi ministeri, és parlem-ne i parlem-ne immediatament. De fet, tenim la reunió la setmana que ve per parlar-ne. I no és que sigui... No volem que parlem d'aquests trams. Segurament haurem de discutir sobre aquests trams i per què d'aquests trams i quants trams queden. Per tant, hi haurà... Nosaltres estem segurs que hi haurà trams de reducció a 100 km per hora. L'argumentari que nosaltres fem servir és prou important com perquè pugui ser acceptat per part del Ministeri. De fet, les converses informals que en aquests moments estem tenint van per aquí. L'altre tema és que ells tenen un mètode de càlcul d'acumulació d'accidents i nosaltres tenim un altre mètode de càlcul d'acumulació d'accidents. Normalment, els enginyers de trànsit, els mètodes són més lleugers, per entendre'ns. Són més anar de cara a barraca. I és aquí segurament on ens discutirem, en el sentit de què discutirem els arguments. Ja veurem quants trams queden, però en quedaran. Què pot fer si no quedéssim cap tram o els trams que volguéssim, que hem proposat per part nostra? Bé, els que quedin quedaran i, per tant, seran acceptadíssims per part nostra, perquè són una proposta. I l'altre és, nosaltres hem d'instal·lar sistemes de velocitat variable. I, per tant, control i predicció, control de la velocitat, control i predicció de la congestió i de la sinistralitat. Per tant, una gestió intel·ligent de trams de xarxa viària. El nostre conseller, jo també ho he anat esmentant, vam proposar 100 quilòmetres de vies alliberades de peatges controlades d'aquesta forma intel·ligent, amb aquests sistemes. Això ja començarem aquest any que ve a la C-58. Ho estendrem a la AP-7 central, des de Martorell fins a la Roca, i estàvem parlant de Vilafranca fins a Sant Celoni, hem de valorar-ho, i també a la C-33 i a la C-32. I aquí sí que nosaltres som autoritat competent. Al final és quan nosaltres això ho muntem, nosaltres ho controlarem. I, per tant, home, és de cortesia parlar-ho i acordar-ho amb el titular de la via, i així ho farem, perquè hi tenim una relació molt correcta i molt col·laboradora, però és una competència nostra, no renunciarem a exercir les nostres competències. Per tant, arribarà. Val més que arribi ara de forma temporal amb aquesta forma, aquesta fórmula dels 10 trams, no? Com una primera aposta, però després, en aquests 100 quilòmetres, que evidentment no seran els 300 de la P7, nosaltres sí que actuarem. Ja hem expressat la nostra voluntat que volem.
Molt bé. Per tant, o bé l'Estat baixa de manera fixa i permanent la velocitat en determinats trams, o bé, des de la Generalitat, es faran els trams més conflictius que tingueu més detectats, velocitat variable, com ja n'hi ha alguns, no? De sobretot els d'accés a Barcelona, no? que ja són trams de... canvia en funció del, sí, del volum de trànsit, canvia la velocitat.
Sí, jo l'únic del que comentes, l'únic que substituiria és l'OB. És a dir, hi haurà els 10 trams i hi haurà els sistemes de velocitat variable. Bueno, els trams que quedin, però hi haurà els trams i hi haurà els sistemes de velocitat variable.
Les dues coses.
Alguns dels trams, si estan en el sistema de velocitat variable, manarà el sistema de velocitat variable, i els altres trams que quedin fora, doncs... continuaran existint aquests trams, perquè hi ha trams que estan fora d'aquest segment que jo he marcat d'AP7 que va de Sant Celoni a Vilafranca. N'hi ha que queden fora, cap a les Terres de l'Ebre o cap a la zona de Girona.
I aquests trams, diríem, que s'abaixi la velocitat, hauran d'anar acompanyats de radars per controlar i sancionar, evidentment? Perquè una cosa haurà de portar l'altra, no? Si no...
Sí, hi haurà un sistema, jo això ho he esmentat, sempre ho esmentava al final de la frase, ningú m'ho va preguntar, però ho esmentava perquè quedés clar, que és que hi haurà un control de la velocitat. És a dir, diràs, aquest tram s'ha d'anar 100, però hi haurà un control. Com posarem en marxa aquest control de velocitat? Primer de tot, mentre no tinguem els sistemes instal·lats, doncs amb els companys de Mossos d'Esquadra, doncs muntant patrulles, que evidentment no seran 24 hores, però hi haurà patrulles i hi haurà controls de velocitat en aquests punts. El segon element és, nosaltres estem en una reformulació de la nostra estratègia de radars, i una de les apostes que fem són per aquests radars més dinàmics. No fixes en un punt del territori, perquè la sinistralitat és molt dispersa. Avui se't dispara aquí, l'altre dia se't dispara allà, i no pots instal·lar radars a cada quilòmetre de la xarxa viària. Per tant, nosaltres estem pensant en començar a posar en pràctica o començar a funcionar amb radars més mòbils, no? I això començarà l'any que ve. Bé, aquests radars més mòbils, alguns ja poden anar vinculats a aquests trams que acordem amb el titular de la via. I, posteriorment, quan instal·lem la velocitat variable, sistemes de velocitat variable també van acompanyats d'un dels elements que es col·loquen en el sistema global, és el control de velocitat i, per tant, radar.
Perfecte. Doncs Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per atendre Cugat Media i vaja, que esperarem aquestes novetats i aquesta reunió amb l'Estat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la vostra atenció.